Ens agrada mirar el cel i mirar amb els ulls d'algú que en sap molt més que nosaltres. I, de fet, és que l'Agència Espacial Europea va aprovar el 25 de gener, és a dir, fa molts pocs dies, el desenvolupament de l'ISA, l'antena espacial formada per tres satèl·lits que crearan una constel·lació sobre la Terra per estudiar les ones gravitatòries des de l'espai. Avui en volem parlar, per tant, amb en Miquel Sureda, que ell és enginyer aeroespacial i professor de la UPC Terrassa, que ens explicarà de què tracta aquest projecte. Miquel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, ara dit així ens hem quedat una mica... A veure, un moment. És a dir, ones gravitacionals... Potser comencem per aquí, no? Què són les ones gravitacionals i què és el que farà l'ISA, exactament, no? Que serà mesurar-les. Per tant, què són?
Les ones gravitacionals són unes ones que es desprenen quan les masses interaccionen, no? Nosaltres sabem que quan hi ha una massa i n'hi ha una altra a prop, doncs una atrau a l'altra per la força de la gravetat. És la raó per la qual, si ara agafem una ampolla i la deixem anar a caure cap al Terra, és la raó per la qual la Lluna gira al voltant de la Terra o la Terra gira al voltant del Sol. Aquesta força, que en realitat la relativitat general d'Einstein acaba desmuntant com a força i acaba dient que és una deformació de l'espai-temps, un concepte una mica complex, però tot això, aquests cossos que no s'estan tocant, que estan a una certa distància, acaben sabent, no, com s'han de moure perquè hi ha aquestes zones gravitacionals que informen a una massa de que hi ha una altra massa que l'està, diguem, atraient. Són unes zones que nosaltres fins ara no érem capaços de veure, no? Així com nosaltres podem veure les zones, la radiació electromagnètica, que bàsicament és la llum, i ho detectem gràcies a antenes. De fet, la ràdio, durant moltes dècades, ha funcionat amb ones, no? Mm-hmm. I teníem antenes que el que feien era sintonitzar-ho. Això ho dominem des de fa molt de temps, ho dominem tant que, de fet, els nostres ulls funcionen així. Els nostres ulls són detectors de llum visible i, per tant, podem veure, no, tota aquesta informació que ens ve d'aquesta manera. Això ho dominem, no només la llum visible amb els ulls, sinó a través d'antenes podem veure altre tipus de radiació que els ulls no veuen, com ultravioleta, rajos gamma, infrarojos. Per tant, tot això fa moltes dècades que ho controlem. Les ones gravitacionals, en canvi, fa 100 anys que Einstein va dir han d'existir, però no érem capaços de veure-les. No teníem, nosaltres, físicament, el nostre cos no té cap sentit per detectar-les i tampoc teníem una maquinària, uns sistemes per detectar-los. I són importants perquè ens donen informació sobre esdeveniments que passen a l'univers que no podem veure moltes vegades perquè involucren, per exemple, forats negres que no podem detectar perquè no emeten llum. I, doncs això, fins ara, fins que no hem pensat com podem detectar aquestes ones gravitacionals, ens perdíem una part de la informació perquè no sabíem com veure-la.
I que, de fet, ara l'Agència Espacial Europea ha desencallat aquest projecte, que és l'ISA, el desenvolupament d'aquest projecte. L'ISA, exactament, què és el que farà, que no es feia?
Doncs el que farà és detectar aquestes zones. Fins ara, des de fa, jo crec que va ser el 2017, ja hi ha un detector d'ones gravitacionals, que està no a l'espai, sinó a la Terra, als Estats Units, es diu LIGO, L-I-G-O, i amb aquest detector podíem trobar un tipus d'ones molt concretes, diguem que tenien una longitud d'ona de mil·lisegons, i això ens permetia veure una sèrie d'esdeveniments, algunes estrelles molt massives que giraven al voltant d'altres, no? El que estem ara desenvolupant amb l'Agència Espacial Europea és un altre tipus de detector per un altre tipus de ones amb un altre tipus d'energia que ens permetrà veure, doncs, per exemple, com dos forats negres comencen a orbitar un al voltant de l'altre cada vegada més ràpid fins a fusionar-se. Això fins ara no ho podíem veure amb aquest detector de la Terra i a partir d'aquí uns anys, quan es pugui llançar l'ISA, doncs ho podrem detectar. I quan tu deies s'ha desencallat, bueno, en realitat és un projecte que porta moltes dècades sobre la taula. Si voleu, després podem parlar una mica sobre que ja es va fer una versió preliminar per provar una mica algunes de les tecnologies que es deia l'ISA Pathfinder. És una missió que es va fer fa uns anys per demostrar que es podien fer, diguem, abans de fer una missió molt ambiciosa i molt nova, a vegades fas una missió per provar, no, algunes de les tecnologies. Això ja es va fer aquí a Catalunya, de fet. La part científica va tenir, des de Catalunya vam tenir un protagonisme important, i ara que ja realment sabem que ho podem fer i el disseny ja està més madur, el que ha fet l'ESA és dir, vale, ara ja donem l'okay i posem els diners i posem el calendari perquè es fabriqui i es pugui llançar.
Clar, aquest projecte realment ens fa prendre consciència de la dimensió de l'home, que és molt petiteta davant de tot aquest univers. Ara parlaves de forats negres que es poden atreure. En fi, un projecte com aquest no ens porta una activitat quotidiana que ens canviï, però tu deies, és que són fonamentals, perquè és la part més bàsica per poder, a partir d'aquí, construir nova ciència. És per això que a vegades s'inverteix, però, és clar, el retorn no és immediat.
Clar, aquest tipus de recerca, que en diem recerca bàsica, no? Algú podria dir, a mi què m'importa si dos forats negres a milions d'anys llum de distància doncs estan girant un al voltant de l'altre, i està clar, però això al final són maneres d'anar entenent cada vegada millor com funciona el nostre univers. Moltes d'aquestes, diguem, investigacions i recerca ens poden arribar a entendre inclús l'origen de l'univers, informació sobre com s'ha anat formant el nostre sistema solar, i al final... Per un costat és coneixement bàsic, però per un altre costat el que s'ha demostrat és que aquest coneixement bàsic, que avui no li veiem una aplicació directa, si ara em dius quina aplicació té el que es pugui detectar amb l'ISA, no? Doncs difícilment et trobaré, diguem, una tecnologia que puguem fer servir en el nostre dia a dia, però a la llarga s'ha demostrat que la recerca bàsica, a mesura que tu vas construint i ja deixa de ser bàsica per ser cada vegada més aplicada, s'acaba convertint en coses com doncs, la tecnologia que tenim ara nosaltres, els computadors que tenim, la computació que es basa en transistors, ve de recerca bàsica. Ara mateix estem parlant de tota una revolució quàntica, recerca bàsica. Per tant, el dia de demà seguríssim que acabarem trobant aplicacions a aquest tipus de resultats.
I això és el que a vegades ens fa una mica de por, no? Perquè també parlàvem fora de micro abans que totes aquestes investigacions ens fan entrar en dimensions per nosaltres, per el nostre dia a dia, la gent normal en la que em considero, que no les fem servir, la física quàntica, ara en aquest cas les ones gravitacionals, que no les veiem en cap dels nostres sentits. Tot això fa que si tu li sumem, com tu deies, la intel·ligència artificial, entrem en una dimensió que se'ns escapa totalment i que al final podem estar totalment alienats del que passa al voltant nostre a nivell tecnològic.
Sí, bueno, aquí entrem en un tema molt interessant, que és tota l'ètica, no? L'ètica de la recerca. Al final, quan comencem a parlar d'aquest tipus de tecnologies, ha passat sempre, ara amb la intel·ligència artificial tothom se n'adona, però molta de la recerca que s'ha fet ha tingut aplicacions molt interessants, però també aplicacions militars. No sé si heu vist, per exemple, la pel·lícula d'Oppenheimer, no, que surt. És bueno, fins a quin punt un munt de científics superbrillants que estan trobant nous elements i que descobreixen de sobte, no?, que es pot controlar doncs, una reacció nuclear de fissió, fins a quin punt això, que per un costat ens pot donar reactors que ens poden donar energia gairebé il·limitada i molt econòmica, també es pot convertir en una arma destructiva. Ara, actualment, estem llindant, diguem, el límit ja amb el tema de la intel·ligència artificial, i hi ha molta gent molt contenta i molt emocionada amb totes les possibilitats, i hi ha molta gent espantada i diu anem amb compte. En el cas d'aquest tipus de detectors, doncs bueno, no és tan directament aplicable, però és veritat que a vegades fem recerca que és molt difícil d'entendre i d'alguna manera la gent, diguem, que no s'hi dedica és com... Perdo una mica la noció de lo que s'està investigant.
Se'ns escapa. Avui hem volgut atrapar una miqueta aquest escapament a través del Miquel Sureda i hem volgut parlar d'aquest projecte LISA, que l'Agència Espacial Europea ha aprovat ara fa molts pocs dies aquest desenvolupament i que permetrà això, doncs, estudiar les ones gravitacionals. I amb tot això volem arribar a la conclusió de que filosofia, humanitats i ciència, evidentment, han d'acabar anant de la mà. És a dir, no poden anar una sense l'altra.
Clar, sí. De fet, ens podem posar poètics per parlar de ciència i podem dir que aquest LISA i LIGO, aquests detectors d'ones gravitacionals, són un nou sentit. Aportem un nou sentit. Fins ara teníem la vista, no? Teníem l'olfacte, l'oïda. Ara, de sobte, tenim un nou sentit que ens permet detectar fenòmens que fins ara eren totalment invisibles. Per tant, hi ha aquesta part més transcendent, no? També. I sí. Jo respecte a això que comentaves... crec que ha fet molt mal lo de les ciències i les lletres. Jo sóc un gran hater d'això, no? Jo sóc un fill d'això, però precisament jo, que em dedico a la ciència, he estudiat física, faig coses d'exploració espacial, m'encanta llegir, m'encanta la filosofia, m'encanta la música, i em fa molta ràbia que hi hagi aquesta distinció i que moltes vegades, quan t'acostes a algú que és de lletres, sembla que no, ui, no, mi, és que com que la física no, i les mates s'han donat fatal, i jo els dic, pues que és igual, o sigui, si comencem a parlar de l'espai, si comencem a parlar de cosmologia et brillaran. En 5 minuts t'estaran brillant els ulls. I el mateix al revés, perquè hi ha molta gent de ciències que li parles d'una mica de filosofia i coses relacionades amb ciències socials i li importen un pito. I s'ha de trencar. Hi ha molta teoria al voltant d'això, de trencar aquesta paret, no? Perquè realment no existeix.
Doncs gràcies a tu, Miquel Sureda. Ens ha brillat els ulls avui escoltant totes aquestes teories sobre les zones gravitatòries. Per tant, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i molt bon dia.